L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Domènec Ramal és qui una jornada més us dona la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat i d'informació que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Informativament parlant, encetem setmana, la que avui comença dilluns 25 de febrer de 2013. Un temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant-vos algunes de les seues propostes a ritme de titulars. Uns titulars que ens portaran a recordar com va anar aquesta assemblea celebrada dissabte de la plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i una actualitat de la jornada que ens portarà a Flix. El delegat del govern a les nostres comarques anuncia l'apertura de negociacions per tal que els treballadors afectats per l'ERO d'Ercros puguen treballar les tasques de neteja dels llots tòxics al riu. L'Ajuntament d'Alcanar ha iniciat l'execució de l'ordre judicial d'enderroc del cas Turov. Avui anirem també a l'Ametlla de Mar. La torre de telecomunicacions de Trescales començarà a donar servei Wimax a partir del mes de març. I parlarem, tot i la meteorologia adversa dels certàmens celebrats aquest cap de setmana, d'una banda passarem balanç a la Festa de la Carxofa, celebrada dissabte a Amposta, per l'altra coneixerem i recordarem com ha anat la 18a edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Des de Deltebre ens arriben propostes culturals com la presentació de la programació de la Sala d'Exposicions Municipal Ramon Calvo i com tots els dilluns farem una ullada, també repassarem la jornada futbolística dels equips del nostre territori. Aquestes són algunes de les qüestions que tot seguit d'aquí uns instants us comencem a ampliar en este temps d'actualitat, l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui dilluns, 25 de març.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui el nostre temps d'informació l'obrim parlant d'aquesta assemblea de presentació en societat que la plataforma ciutadana Trens Dignes a les Terres de l'Ebre celebrava el passat dissabte a la tarda a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Amb un centenar de participants, aquesta primera assemblea de la plataforma va servir per establir una data, la del proper 24 de març, diumenge de Rams, com data de la mobilització que preveu tallar la Nacional 340 a l'altura de l'Aldea per exigir millores en el transport públic ferroviari. Segons una informació que publica l'Agència Catalana de Notícies, la plataforma ciutadana Trens Dignes a les Terres de l'Ebre posa sobre la taula una mancança històrica en la qualitat del servei de trens a la zona. Des de l'agrupació denuncien que la vegueria ebrenca tan sols compta amb 10 estacions de tren i reclamen millores en les freqüències horàries, la qualitat dels combois i les tarifes. També exigeixen que s'implante el sistema d'integració tarifària al territori. Aquest permetria l'ús de diferents sistemes de transport amb un mateix bitllet senzill. Tot i que l'objectiu és lluitar per un servei ferroviari digne, des de la plataforma es busca també de cohesionar les comunicacions a les Terres de l'Ebre. Un dels principals reclams de l'organització ciutadana és el retard que pateixen aquestes comarques en comparació amb les infraestructures de què disposen altres zones del país. Així, posen d'exemple la implementació del sistema tarifari integrat de Catalunya que encara no ha arribat a la nostra zona. Expliquen que, segons el guió polític, aquest model s'hauria d'haver desplegat a tot el país l'any 2012. També demanen l'aturada de l'Euromet a l'estació de l'Aldea Amposta i una millora en les freqüències horàries, la qualitat dels combois i les tarifes de les línies R15 i R16. Totes aquestes reclamacions de ben segur es faran sentir en la manifestació que s'ha convocat, com hem dit en començar, per al proper 24 de març a l'Aldea. La plataforma també demana a tots els ajuntaments de les Terres de l'Ebre que aproven mocions en favor d'un servei ferroviari digne i que s'adherisquen al manifest de la plataforma.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
I avui hem d'escriure un nou capítol d'aquest episodi que començàvem la setmana passada, anunciat per l'empresa Aircross, la de l'impuls d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà en bona part dels treballadors de la planta que aquesta empresa té a la població de Flix, a la Ribera d'Ebre. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat negociacions perquè els treballadors afectats per aquest ERO, presentat per l'empresa, puguen incorporar-se a les obres de descontaminació de l'embassament, obres que han de començar properament. El delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, explicava a l'Agència Catalana de Notícies que el Govern ha contactat ja amb representants de la societat estatal Aquamet, l'empresa adjudicatària d'aquestes obres, Fomento de Construcciones y Contratas, així com les auxiliars perquè puguen assumir el màxim nombre possible de treballadors afectats de la població i de la comarca. Xavier Pallarès.
Em sembla convenient iniciar les converses amb l'empresa adjudicatària, que és Aquamet i de resum que vol dir Fomento, i amb les empreses auxiliars que participaran en la neteja de la descontaminació del pantà de Flix, perquè tinguin la sensibilitat de poder arribar a contractar gent tant de Flix com de la Ribera d'Ebre per poder fer aquestes obres importants de neteja del pantà de Flix. Això suposaria que aquesta gent durant un any i mig, dos anys, que durant les obres podrien tindre feina, no consumirien els mesos d'atur i, evidentment, si poguérem lligar que alguna part, molta d'aquesta gent estan en una edat compromesa dels 52 fins als 58 anys, doncs, bueno, tindrien una oportunitat de treball que, en definitiva, el que reclama l'Ajuntament de Flix.
L'ERO que l'empresa Aircross ha posat sobre la taula i el període de consultes, del qual ha començat ja el passat divendres, preveu l'acomiadament de 156 persones, incloses una vintena de prejubilacions de la planta electroquímica de Flix, amb el tancament del centre de producció de derivats del clor. Evidentment, la notícia ha causat una forta commoció, no només al municipi, sinó al conjunt de la comarca, on des de fa anys Aircross, centrals nuclears al marge, és la principal activitat industrial que s'hi manté. I, de fet, avui mateix, en dilluns, els treballadors afectats de la planta d'Aircross a Flix han iniciat ja, a les 6 de la matinada, el primer dia de bloqueig a les portes d'entrada i sortida de camions de la fàbrica. Un bloqueig que es perllongarà fins les 10 de la nit i que s'anirà repetint tots els dies que sigui necessari per tal de forçar l'empresa a modificar l'expedient de regulació d'ocupació presentat. Aquesta és la primera de les accions de força anunciades la passada setmana pel comitè d'empresa, però no serà l'única. El comitè ha sol·licitat públicament l'ajut a la ciutadania per evitar l'execució de l'expedient.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Alcanar. L'Ajuntament d'aquesta població ha iniciat l'execució de l'ordre judicial d'Enderroc. S'han adoptat dues resolucions municipals i, paral·lelament, els serveis jurídics de l'Ajuntament han presentat recurs d'apel·lació. El passat mes de gener, el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, recordem, va ordenar a l'Ajuntament d'Alcanar l'inici de les actuacions per dur a terme les mesures de restauració de la legalitat urbanística mitjançant la demolició de les obres realitzades d'acord a la llicència declarada nul·la mitjançant sentència de 6 de novembre de 2006, ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 3 d'abril de 2009, en relació a la construcció de 32 habitatges unifamiliars, aparcaments i trasters al carrer Bugambília d'Alcanar Platja. A la vista d'aquesta decisió, l'actuació del consistori ha consistit en l'aplicació del procediment administratiu de restauració de la legalitat urbanística prevista a la legislació urbanística catalana, concretament als articles 205 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Segons aquest procediment, l'Ajuntament ha de requerir als propietaris actuals perquè realitzen les obres de demolició i de manera subsidiària serà el consistori l'encarregat de portar a terme aquestes obres que hauran de ser sufragades per part dels propietaris. Malgrat el comprensible malestar que aquesta actuació hagi pogut provocar en els propietaris, cal deixar constància que es tracta d'una decisió presa pel consistori com a conseqüència del pronunciament judicial i d'acord amb el procediment legal aplicable en aquests casos. L'Ajuntament, paral·lelament, ha presentat un recurs d'apel·lació contra la interlocutòria dictada pel jutjat del contenciós administratiu número 2 de Tarragona, però aquest recurs no comporta la suspensió de l'acte judicial recorregut i, per aquest motiu, ha adoptat dues resolucions per donar-ne compliment. En relació amb els veïns afectats, cal assenyalar que l'Ajuntament no s'ha negat a reconèixer cap indemnització al seu favor, sinó que els ha transmès que l'eventual responsabilitat pels danys que causa l'anul·lació de la llicència haurà de ser determinada en el seu moment mitjançant els procediments previstos legalment a aquests efectes i amb les garanties legals corresponents.
L'informatiu EMUTE.
La torre de telecomunicacions de Tres Cales començarà a donar servei WiMAX el mes de març. Després de treballar intensament en el muntatge de la torre durant el mes de febrer, el proper pas és realitzar l'enllaç. Al març, des de la Cala Fibra, es preveu d'iniciar la campanya comercial i començar a donar ja altes a la urbanització. Des de l'Ametlla i la nostra emissora a la Cala, és Olga Tomàs qui ens ho explica.
La torre de telecomunicacions de la Cala Fibra, la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar, començarà a oferir el servei d'internet a través de WiMAX al mes de març. Al llarg del mes de febrer s'ha realitzat el muntatge de la torre en diverses fases. Ara, que ja està finalitzat, cal fer l'enllaç. I de cara al mes vinent, des de la Cala Fibra es preveu començar la campanya comercial i les altes als clients que ho desitgin. Aquesta torre de telecomunicacions oferirà internet a la zona de Tres Cales i Sant Jordi, amb diversitat de preus adaptades a les necessitats dels usuaris. Escoltem Víctor Borràs, des de la Cala Fibra.
Sí, ja estàvem donant servei des de la torre del camp de futbol, que ens donava tot disseminats i roques daurades, però ens trobàvem que hi havia zones de tres cales que la senyal arribava molt fruixa, i ara amb la torre aquesta que s'ha construït ens permetrà ampliar bastant la cobertura i cobrir tot el que és urbanització de Tres Cales i part de Sant Jordi, inclús Calafat, i aquí ja pugui començar a donar altes durant el mes de març.
Tal com feia referència a Borràs, recordem que des de meitat de gener la Cala Fibra, a través de la torre de telecomunicacions del camp de futbol, ofereix el servei d'internet als veïns de Roques Daurades i disseminats d'aquest sector municipal. Pel que fa a tarifes, s'ofereix la single internet amb velocitat de 8 megas de baixada i un de pujada, per 35,90 €. També s'ofereix la tarifa Duo, que és internet més telefonia, per 41,90 €. També hi ha la possibilitat de contractar internet professional per empreses, per 49,90 € amb 20 megas de baixada i 2 de pujada. A més, cal afegir la tarifa de manteniment destinada a clients que visquin a l'Ametlla de Mar durant uns mesos i que vulguin evitar donar de baixa i alta el servei posteriorment. En aquest cas, es pot contractar la tarifa de manteniment per vora uns 5 €.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
I anem ara cap a Amposta. La climatologia no va ser la millor, però la festa de la carxofa ha estat aquest passat dissabte tot un èxit de participació, tal i com des d'Amposta i la seva emissora, Amposta Ràdio, ens explica Manel Ramon.
Ni el fred ni el vent del passat dissabte van aturar els visitants que van arribar a Amposta per participar en la 18a edició de la Festa de la Carxofa, procedents de diferents llocs de les Terres de l'Ebre i també de diferents punts de Catalunya, de l'Estat espanyol i fins i tot d'altres països d'Europa. Van arribar fins al pavelló Firal, on es va celebrar aquesta degustació de la típica cuina de la carxofa realitzada per diferents restaurants d'Amposta i també del Poble Nou del Delta. El que sí es va haver de suspendre eren les activitats que s'havien de celebrar a la plaça del Mercat, ja que el vent es va emportar de matinada les carpes preparades per a la fira fora estocs. Tot i com dèiem al temps, la regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta, Rosita Pertegaz, assegurava que en aquesta edició possiblement han passat més visitants que en l'anterior. L'escoltem.
Que estem molt contents perquè hi ha hagut molta participació. Inclús ja estem valorant en les primeres dades que tenim que hem tingut més participació i més afluència de gent que l'any passat. Tot i que ha fet lo fred que ha fet, que no s'ha pogut fer el fora estoc allí a la plaça del Mercat, però que ja el farem un altre dia. Però el que fa referència a la festa de la carxofa aquí al pavelló Firal i on s'ofereixen les degustacions dels restaurants d'Amposta, n'hi ha també tres del Poble Nou i una pastisseria. Estem molt contents perquè, nosaltres, esta festa està dedicada a ells per fer-los promoció i perquè la gent conegui els productes i com s'elaboren aquí a Amposta. I per a nosaltres estem molt contents de com ha anat tota la festa.
Doncs, com dèiem, un èxit de participació i també de degustació dels diferents plats cuinats, això sí, amb el típic producte de la carxofa, uns plats i d'altres que es podran seguir tastant als restaurants de la ciutat fins al dia 24 de març, ja que ja s'han engegat aquestes jornades gastronòmiques de la carxofa a la capital del Montsià.
Gràcies, Manel, i no deixem de repassar i passar balanç a certaments celebrats al nostre territori en aquest passat cap de setmana. Per fer-ho, hem de parlar ara d'una altra cita clàssica, com va ser la 18a edició de la Fira de l'Oli de Jesús, celebrada aquest cap de setmana i marcada, com no, per l'onada de fred que ha viscut el territori. Gèlides temperatures que han frenat la participació i el nombre de visitants que ha quedat enguany per sota de les 15.000 persones rebudes en anteriors edicions. Tot i així, s'ha pogut celebrar el programa complet d'activitats i un any més s'ha apropat al públic un dels millors olis de Catalunya, el produït a les Terres de l'Ebre i emparat sota les denominacions d'origen Baix Ebre, Montsià i Terra Alta. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, és qui ens explica amb més detall tota aquesta informació.
Doncs, com tu dius, Domènec, les baixes temperatures que han marcat aquest cap de setmana també han fet que a la Fira de l'Oli de Jesús hi hagi acudit menys visitants que en les darreres edicions. El president de l'AMD de Jesús, Pere Panisello, explicava que el mal temps ha fet disminuir l'assistència que, per lo que sembla, no ha arribat als 15.000 visitants d'altres edicions. El president explicava que des de Jesús, no obstant, es vol aconseguir que la gent s'acostumbre a comprar l'oli al territori i afegia que és necessari per a que el sector primari pugui tirar endavant.
Segur, perquè nosaltres la fira és monogràfica, volem només que siguin presents els olis de les Terres de l'Ebre, en les dues denominacions d'origen, també en tots els moliners que estan comercialitzant oli, a més hi ha un preu de fira, i el que volem és que la gent s'acostumbre a comprar el nostre oli, perquè jo penso que, fa, a part de que l'oli no té res d'enveja a ningú, és necessari per a que el nostre sector primari també pugui tirar endavant.
Panisello també destacava que la edició d'enguany demostra com ha evolucionat el sector. Hem vist com s'han creat les dues denominacions d'origen, com s'han fusionat moltes cooperatives, però sobretot també el que s'ha vist és que la comercialització ha avançat i ara som nosaltres els que embotellem i venem el nostre oli dia, tal i com escoltem.
Sí, sí, nosaltres portem 18 anys de fira. En aquests 18 anys el sector ha evolucionat moltíssim. Hem vist com s'han creat les dues denominacions d'origen, com s'han fusionat moltes cooperatives, però sobretot també el que hem vist és el que la comercialització ha avançat. Han passat pràcticament a que només ens venien a comprar l'oli d'altres comunitats autònomes o d'Itàlia, a que nosaltres estem produint i estem embotellant i estem venent el nostre oli. És un camí que encara falta molt a recórrer, però el que està claríssim és de que el nostre oli té tots els ingredients per a poder competir al mercat en qualsevol oli d'oliva de qualsevol país del món, no?
Ahir diumenge es va celebrar un dels actes principals de la Fira de l'Oli de Jesús, el concurs al Tast d'Oli de les Terres de l'Ebre, que va arribar a la 29a edició. El jurat va escollir l'Almàssera Colomer Mulet de Campredó com a productor del millor oli del territori. El primer premi de la denominació d'origen protegit Baix Ebre Montsià va ser per a la cooperativa d'oli Lircabònia de la cooperativa Acomón. I el millor oli de la denominació d'origen protegit a Terra Alta va ser per al Centre de Capacitació Agrícola de Gandesa. Finalment, entre els olis produïts per particulars, es va escollir l'oli verge de Rosa Colomer Mulet de Jesús.
L'informatiu Emute.
I parlem ara de propostes culturals. Per fer-ho, viatgem cap a Deltebre. L'àrea de cultura d'aquesta població ha presentat la programació anual de la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo. Des de Ràdio Delta, la nostra emissora a Deltebre, és Lluïsa Bertomeu qui ens ho explica.
L'àrea de cultura ha presentat la programació anual per a la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo, ubicada a l'antic sindicat Arrosser de la Cava. La sala va entrar en funcionament el 2001, any que se li posà el nom de Ramon Calvo en homenatge al regidor de Cultura que el 97 va fundar la Casa de Cultura de Deltebre. La programació d'activitats de la SEM, gestionada directament des de l'àrea de cultura, s'adreça al públic en general. Majoritàriament es tracta d'exposicions de producció externa i d'arts visuals contemporànies. A més, durant l'any també realitzen presentacions, xerrades, concerts. El programa d'enguany inclou exposicions de pintura, escultura i fotografia amb la finalitat de promocionar la creació artística local i donar a conèixer noves propostes vingudes de fora. Joan Alginet és el regidor de Cultura de Deltebre.
El que hem intentat és presentar un calendari anual d'exposicions per a que a principi d'any, ja ho agarrarem com a dinàmica, se presentarà el calendari, com en aquest cas, de totes les exposicions que farem a la sala d'exposicions municipals Ramon Calvo, en la finalitat de dinamitzar les exposicions que fem a Deltebre, que es fan a la sala d'exposicions que porta el nom del que va ser regidor de Cultura, i a partir d'aquí, en l'objectiu primer de donar a conèixer obres des del punt de vista de pintura, des del punt de vista de la fotografia, d'escultura, d'artistes a nivell de territori, afamats, que tenen cert nom i cert prestigi. La primera part de l'any l'enfocarem, per tant, en aquesta visió de donar a conèixer les obres dels artistes del territori, i la segona part de l'any ja dedicada i destinada als artistes locals, que també tenim aquesta funció de potenciar el seu treball, les seves obres, i també donar-los a conèixer. No? I presentar una exposició a la sala d'exposicions és una bona manera de fer-ho. Sigui de cert que de cara a l'any que ve estem plantejant també la necessitat d'habilitar la sala d'exposicions de la Càmera Agrària de Jesús i Maria per a complementar aquestes dues sales d'exposicions que tenim. De moment només la Ramon Calvo està habilitada per a exposicions, l'altra encara no, però sí que ho volem fer amb la finalitat de que poguéssim ampliar inclús l'oferta d'exposicions. No només que s'hagi de fer una sala o una altra, sinó que es pugui fer a les dues a la vegada. No? Per tant, aquesta és la finalitat. Crec que des del punt de vista d'exposicions podem fer una gran feina. Sí que és cert que aquests anys hem anat fent les exposicions que hem pogut, però enguany, tant a la partida pressupostària com amb aquesta programació nova, tenim la finalitat de potenciar encara molt més la política d'exposicions a Deltebre. En este calendari, que crec que és prou ampli, prou variat, perquè inclou pintura, escultura, fotografia, també alguna entitat o associació que ens ha demanat fer ús de la sala per a les seues exposicions, però a partir d'aquí l'objectiu és clar, potenciar els artistes del territori i també potenciar com no els artistes de Deltebre.
La sala d'exposició en Ramon Calvo està oberta tots els dies de 6 a 8 de la tarda en horari d'hivern i fins aquest diumenge acull una mostra de fotografies de l'associació Tàrraco Fotografia, titulada Festes i Tradicions, que presenta diferents actes festius i tradicionals de la província de Tarragona, entre elles la Festa de la Sega de Deltebre o la Festa del Renaixement a Tortosa.
Festa de l'Esport a l'Aldea. Divendres 15 de març del 2013, a les 10 de la nit al Pavelló Poliesportiu. Organitza Regidoria d'Esports, excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Col·laboren Consell Esportiu del Baix Ebre, La Caixa, Catalunya Caixa i Banc Santander, amb el suport d'Antena Aldaia. Festa de l'Esport, Aldea.
Santa Bàrbara, 2 i 3 de març, Pavelló Municipal d'Esports, Campionat de Twirling Catalunya Sud. Semifinals individuals, parelles, conjunts. Amposta, Alcanar, Deltebre, Tortosa, Ulldecona i el club anfitrió, el Santa. Dies 2 i 3 de març, Campionat de Twirling Catalunya Sud. L'emoció, la competitivitat, l'exercici, l'espectacle, que no t'ho contin. Vine a animar el teu equip.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I a la recta final del nostre informatiu d'avui dilluns dediquem, com és habitual cada setmana, una mica de temps a repassar la jornada futbolística dels equips del territori, i ho fem parlant primerament de la tercera divisió catalana, on la Unió Esportiva Rapitenca aquesta setmana aconseguia un triomf a domicili, tot i que per la mínima 0-1 a l'imposar-se al camp del Júpiter gràcies a un gol en els últims minuts de partit aconseguit per Javi Ortega. 3 punts que suma la Rapitenca i que els situa vuitens a la classificació amb 35. Pel que fa a la primera catalana, tenim dos equips del territori. D'una banda, el líder, que continua sòlid i amb la seva trajectòria al capdavant de la competició, l'Ascó, jugant com a local en aquesta jornada, golejava 3-0 el Morell, mentre que l'Amposta no va poder sumar res de positiu en el derbi de rivalitat provincial, en el seu desplaçament al camp del Valls, on va caure derrotat per 2-1, tot i jugar gran part del partit contra 10. L'Amposta és sisè a la classificació amb 33 punts, l'Ascó és líder amb 48, seguit del Sant Feliuenc, que en suma 44. Pel que fa a la segona catalana, 21a jornada de competició i els resultats: l'Ampolla 1, Sant Pere i Sant Pau 2, Vilaseca 2, el Catllà 1, Cunit 2, la Cava 3, Cambril 5, Salou 1, Gandesa 1, Roda de Barà 1, Jesús i Maria 2, Remolins Vítem 1, Calafell 0, Catalònia 3, Tortosa 1, Roquetenc 0 i Camp Clar 1, Alcanar 2. És líder el Jesús i Maria amb 45 punts, empatat amb els mateixos amb la Cava. Per la seva banda, l'Alcanar és tercer amb 43. Pel que fa a la tercera catalana, grup primer, també 21a jornada de campionat, en este cas dos partits aplaçats, el Vilalba-Sant Jaume i també l'Aldeana Atlas de Tortosa. Els partits que sí que es van poder jugar i dels quals tenim resultats són el Pinell 1, Camarles 3, la Sénia 0, Santa Bàrbara 0, Campredó 0, Móra la Nova 2, Horta 1, Flix 2, l'Ametlla 0, Ulldecona 1, Deltebre 1, Perelló 4 i Tivenys 0, Olímpic de Móra d'Ebre 3. És líder el Perelló amb 45 punts, seguit de l'Olímpic Móra d'Ebre amb 43. I a la quarta catalana, grup 20è, també un partit aplaçat, el Roquetenc B, Batea. Els que sí que es van poder jugar van ser el Catalònia B, 1, Alcanar B, 2, Montells, 0, Godall, 3, Remolins Vitem B, 2, Arnes, 1, Bot, 1, La Galera, 2, Jesús i Maria B, 2, Corbera, 5, Ginestà, 2, Xerta, 3 i Benissanet, 1, Tivissa, 1. Encapçala la classificació el Corbera amb 53 punts, seguit de l'Alcanar B amb 50. I avui acabarem aquesta repassada futbolística parlant també d'un futbolista de les nostres comarques com és el rapitenc Àngel Rangel, que en aquesta jornada aconseguia de ser partícip de la victòria del seu equip, el Swansea del País de Gales, que de fet guanya el primer títol de la seva història ja centenària a l'imposar-se per 5-0 a la Copa de la Lliga, a la final de la Copa de la Lliga d'Anglaterra, en un partit disputat a l'estadi de Wembley, en el que fins i tot en Rangel va ser titular i l'autor de la passada del cinquè i últim gol del seu equip, el Swansea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Doncs la previsió de moment ens parla d'ambient fred, tot i que lentament s'anirà recuperant tan sols una miqueta la temperatura mitjans finals de setmana. Presència de núvols a moltes comarques, trencats en molts casos, sobretot amb tendència a ser més trencats aquesta tarda a l'oest de Catalunya. Cap a la costa i prelitoral, núvols més compactes. No es descarta aquesta tarda algun ruixat aïllat al sud de la Costa Brava, Costa Central, cota de neu 200 metres, coses focalitzades, i tot el dia, aquesta seria l'excepció, la Vall d'Aran i extrem nord del Pallars Sobirà amb nevada d'anar fent. De cara a demà, més sol a l'oest de Catalunya, núvols cap a l'est i altre cop sud de la Costa Brava, Costa Central, algun ruixat local amb una situació d'espera dimecres, tot esperant dijous i divendres una possible llevantada que ens afectaria amb precipitacions significatives cap a la costa i prelitoral i tan sols una cota de 500 metres. Haurem d'esperar, però, els pròxims mapes a veure què diuen.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I no hi ha temps per més. Arriba l'hora del comiat. Un dia més ho fem agraint-vos la vostra companyia i fidelitat. Des d'aquí, des de la sintonia de la teua municipal, a les Terres de l'Ebre, arribem a l'acabament d'esta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu EMUTE, el d'avui dilluns 25 de febrer, que ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, passeu una molt bona tarda. Fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.